Radio Vilafranca. Penedès Gamma Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
A vegades anem a comprar i intentem mirar les etiquetes per entendre i saber què comprem. Veiem aquelles lletres que a vegades són verdes amb una A, però després unes altres que són vermelles amb una E, i no sabem ben bé què significa. Doncs això avui ens ho explicarà l'Astrid Barquer, perquè cada setmana ens ensenya a alimentar-nos una mica millor. I ens ho acosta la Sílvia Delgado, que ho va gravar millor amb l'Astrid Barquer.
De nou saludem a la dietista i coach nutricional Astrid Barquer, amb la qual ens alimentem bé i aprenem a fer-ho, i trenquem també mites i estereotips, i ens ho posa fàcil amb moltes idees per millorar. Astrid, ben tornada.
Hola, què tal?
Amb ganes d'aprendre, a costat teu. I, escolta, avui agafes un d'aquells temazos que a priori sembla duríssim.
Sí, sembla rotllo, eh? Sembla
I jo tremolo, però és que és superútil i m'agradarà veure com ens ho facilites. Bueno, etiquetatge,
sí,
etiquetes.
És que saps què passa? Que la gent no en sap de llegir etiquetes i és una cosa que se'n parla poc, no? I després va sortir això del Nutricode, que ha portat molta discòrdia, perquè a vegades és terrible els
aquelles
resultats que dones.
Aquelles lletres de diferents
sí,
colors, no? Correcte, ABCD,
correcte. No? I a vegades hi ha productes que sembla que són saludables i no t'ho posa, no? I en canvi d'altres que dius, però això té una A o una B? I la veritat és que no dona massa confiança, no l'han encertada massa perquè han volgut generalitzar un mètode que no serveix per tots els aliments. No? Llavors, al final, què és el que necessitem? Pues necessitem, quan és un envasat o un processat alimentari, girar el producte i dir, a veure, què porta això? O què té? No? Què cal? No?
I a vegades posar-te les ulleres, o la lupa, perquè
això és veritat.
Sempre està amb lletra molt petita.
Això és veritat, eh? Si no hi veiem massa de prop, les ulleres són necessàries. Però cal etiquetar els aliments. Això és una normativa que és regent i que ens ha ajudat molt a que el client, si ho vol, pugui ser més crític amb el producte que està comprant i que està consumint.
Val, doncs per què etiquetem els aliments i com es fa?
És com una targeta d'identificació del menjar. O sigui, en realitat el que t'ensenya l'etiqueta és què porta a dins, no? Quins ingredients hi ha, quins valors nutricionals té i, sobretot, i molt important per la gent que té intoleràncies o al·lèrgies, doncs si en pot provocar, si porta algun dels aliments que una persona doncs, que té una patologia associada a alguns ingredients no pot prendre-ho, no? A Espanya i a la Unió Europea en general, l'etiquetatge alimentari està regulat per llei. Val? És un reglament que té, doncs això, no? Té l'objectiu d'assegurar que els consumidors poden tenir la informació necessària per prendre aquestes decisions, és a dir, miro l'etiqueta i decideixo si em compro aquest o una altra marca, o si m'ho compro o no m'ho compro, perquè veritablement doncs, porto un munt de porqueries i no m'ho vull menjar. Val? Llavors, això és una normativa que l'última que està en vigor és del 2014, per tant, farà 9 anys ja que no les revisem, i porta informació sobre quins ingredients. Ha d'indicar tota la llista d'ingredients. I una informació molt important que els agradarà als nostres oients, Sílvia, és que el primer ingredient que et posa de la llista és el que té més quantitat al producte.
I quantes vegades aquest primer aliment és sucre?
Val, doncs això vol dir que en porta massa. Val? Per tant, estan per ordre de quantitats que en porta.
Val, no et dirà el tant per cent, però l'ordre t'està indicant
correcte.
Quantitat.
No és obligatori que et digui quin tant per cent hi ha, però l'ordre sí. I també et marcarà amb negreta tots els que són al·lèrgens. I així és molt més clar i molt més fàcilment de llegible per a les persones que busquen doncs, algun al·lergogen. Val? També els valors nutricionals, aquell quadradet on posa per ració o percentatge, doncs això són els valors nutricionals que té. Han de proporcionar informació nutricional, com quantes calories té, quants greixos saturats té, quants hidrats de carboni, dels quals sucres, quantes valor proteic, mal? Tot això ho ha de posar en el quadre nutricional. És obligatori. Si hi ha un producte que no ho té, us podeu queixar d'atenció al consumidor, perquè li han de fumar un toque amb aquesta empresa perquè necessita etiquetar-ho.
Per tant, quan mirem ingredients, potser veiem el sucre i no sabem quan, però Si anem a la taula de valors nutricionals, allà sí que hem de tenir en grams aquesta quantitat de sucre.
Sí, el que passa és que els grams els posa per ració i aleshores per mi és molt efímer.
És enganyós.
Per mi és molt millor la columna on ho posa per cada 100 grams, perquè aleshores et pots fer una idea. Si diu 25 grams de cada 100, vol dir que allò té un 25% del sucre. És una borrada que una quarta part del producte sigui sucre, i hi ha molts aliments, eh? O sigui, un 25% pot portar una salsa de tomàquet, uns cereals d'aquests que es mengen amb llet, i les galetes. Vull dir, hi ha moltíssims aliments que tenen molt sucre, en aquest cas parlant de sucre, doncs allà és on podeu mirar. Mireu, hidrats de carboni, posa de los cuales azúcares, i allà et posa pues, 25 grams per cada 100 grams. Pues això és realment el sucre que porta. A vegades, si són productes que contenen fruita, també hi ha la fructosa, que és un tipus de sucre, que també està inclòs aquí. No tots els sucres són perjudicials, però sí que és perjudicial menjar-ne molta quantitat. Llavors, allà et pots fer una idea. També et pots fer una idea, en mirant l'etiqueta, de quina quantitat neta, segons el pes o el volum del producte, hi ha. De quan estem parlant. Evidentment, de la data de caducitat o un consum preferent, perquè cal especificar la data límit per consumir el producte o la data fins a la que la marca garanteix que aquell producte estarà de bona qualitat. Important també el nom i adreça del fabricant o el distribuïdor. Quan és distribuïdor no, però quan és fabricant ens podem adonar la procedència, el país d'origen, que això també ho ha de posar. En alguns casos s'ha de proporcionar informació sobre quin país d'origen té aquell producte, perquè les normatives alimentàries no són les mateixes si són de fora d'Europa que si són d'Europa. I fins i tot dins d'Europa varien en alguns països, tot i que cada vegada més és de competència de la Unió Europea. Però alguns casos, com per exemple la carn fresca, bueno, la congelada també, La carn fresca, dels bovins, dels porcs, de tot això, se li ha de dir d'aquí, la carn de porc també, a quin país va ser sacrificat, com a mínim, o es va fer l'últim tractament important, perquè les normatives canvien molt en els escorxadors. Aleshores, és important saber d'on estem consumint aquesta carn, i jo recomano sempre que sigui de consum europeu, que és on les normatives estan millor desenvolupades. Les fruites i les verdures fresques, iguals. En alguns casos, també s'ha de mostrar el país d'origen. De fet, fins i tot si anem a la verduleria, ens haurien d'indicar d'on prové aquell producte, en el balissatge que té, en el lloc on ho agafem a granel. I aquesta informació és obligatòria per, jo què sé, per exemple, els navius, la tàmara, els kiwis, aquests productes que a vegades són d'importació, ens han de dir de quin país exactament està venint. La mel, per exemple. La mel ha de portar la informació del país d'origen. Si el producte prové de diferents països, que això també passa, increïblement, ho posarà. I aleshores ja et dona una informació de quin tipus de mel t'estàs consumint, si és una barreja de tot.
Clar, com treballa aquella marca, no?
Correcte. Alguns productes pesquers també ho han de portar. L'oli d'oliva i fins i tot l'aigua, que aquesta és l'última que va canviar, no sé si ho veu veure que van canviar moltes etiquetes de les aigües, perquè havien d'indicar el manantial d'origen del seu envàs. I ens vam adonar que, per exemple, marques com Fontvella, que és una marca catalana, resulta que no pot treure tota l'aigua que ven només del manantial d'on és origen la marca. I aleshores et posa de quin manantial està traient i te n'adones que no tota és catalana.
Ai, carai,
sí,
farem aquest exercici.
Per exemple. Per tant, és un exercici, exacte, com molt bé tu dius, de si volem consumir de proximitat, doncs per una sostenibilitat, per un medi ambient i també doncs, per un tema, en el cas de les fruites i les verdures, de maduresa, no? Com més a prop és la fruita, més tard l'han pogut acollir, per tant, més nutritiva serà, és important que mireu la indicació de quin país d'origen té.
Val, ens has dit moltíssimes coses, Astrid, aquí hi ha molta informació, si sabem llegir bé una etiqueta, per tant, què tenim en compte? Què és el més bàsic?
A veure, és essencial llegir les etiquetes per preservar la nostra salut, per tant, és important que n'aprenguem. Val? De fet, es fan cursos de lectura d'etiquetes, però bueno, us dic alguns aspectes claus que caldria tenir en compte. D'acord? El primer de tot, quins ingredients i additius porta? S'ha d'examinar una mica la llista dels ingredients per veure si porta molts additius. Moltes vegades estan indicats amb una E, guionet i un número. Sí que és veritat, els conservants igual, els colorants iguals, tots els que són coses afegides, amb això volem dir additius, val? O altres ingredients artificials que també porti, que són més de naturalesa més química. Val? Per tant, prioritzem els aliments, que les llistes d'ingredients són curtes, val? Perquè com més ingredients porti vol dir que més ultraprocessat és, i que són el màxim de naturals possible. ja ho veurem amb el nom de seguida. Si hi ha massa llatí, mal assumpte. És veritat que la sal, per exemple, que és un conservant natural, també té una E guionumeret, val? És a dir, que depèn una mica de la redacció de les etiquetes, però en general les marques, no? I els enginyers alimentaris que treballen amb l'etiquetatge de cada marca ja intenten donar-li la versió més natural, perquè saben que un aliment natural es ven més, o que un aliment amb aquesta connotació de salut, que gràcies a Déu és tendència, val? Es ven més. Llavors intenten que a les etiquetes estigui al màxim de demostrar el possible tot allò que és natural o d'agricultura ecològica, etc.
Què més?
La informació nutricional. Cal veure els valors nutricionals per porció, és el que dèiem. Ho posa per porció o ho posa cada 100 grams. Per a mi és molt més fàcil cada 100 grams, especialment, doncs, per exemple, les calories, no? Perquè ens siguem una mica conscients d'allò que estem menjant. Els greixos saturats. Val? No posa els greixos trans en l'etiquetatge, encara no és obligatori, però els greixos saturats sí que els posa. Els sucres també els posa. El sodi, la sal que porta. Val? Si tenim problemes de tensió, per exemple, també els hem de vigilar. Llavors hem d'optar per aliments amb baix contingut en greixos saturats, en sucres afegits, en sodi, perquè és el que farà que aquest producte no sigui tan saludable. Val? Les talles de les porcions. És a dir, tingueu en compte la mida de les porcions indicada en l'etiqueta. A vegades els productes contenen més d'una porció en el seu envàs i això pot afectar la teva ingesta de nutrients. Llavors, quina és la proporció recomanada? Ens ho posa l'etiquetatge, també. Si tu te n'estàs menjant el triple, vol dir que n'estàs fent un excés d'aquell producte. Aleshores, vigilem també la ració que recomanen. Un altre que hem de vigilar amb les etiquetes són els al·lèrgens. Si l'etiqueta indica la presència d'alguns al·lergògens, com per exemple el gluten, la llet, els fruits secs, etc., no? Els cacauets, això ho posarà en negreta i si, evidentment, ets una persona que notes, tot i que no siguis un intolerant al gluten, però que notes que si et passes, doncs vigila, perquè hi ha moltes coses que al·lucinaries. O sigui, fins i tot un pernil dolç pot portar gluten, Sílvia, que hauria de ser carn i prou, oi?
Hauria.
I llet també porta a vegades. És que si veguéssim com es fa pernil dolç no menjaríem. Però aquest és un altre tema. Al final hem d'evitar una mica que continguin molts ingredients els quals puguin ser al·lergògens, perquè vol dir també que si en fem un excés, encara que no siguem al·lèrgics o intolerants, doncs també ens pot crear un malestar.
Exacte. I has tret els envasos, hi ha molt de màrqueting, hi ha molta publicitat que juga a pintar-te els guais, no? Mira, saludables, healthy.
I pintar, o sigui, els colors també afecten molt, eh? Perquè tot allò que està etiquetat en verd no vol dir que sigui més natural. No? O amb aquests etiquetatges, amb aquesta estètica més naturista, més de pagès, més de...
No? Rústica.
Més rústica, sembla que sigui més natural.
De no?
Més cuinat,
no?
Per l'àvia, correcte.
Sí, sí.
I és un màrqueting, és que el màrqueting és molt potent, està molt ben treballat el màrqueting en aquest aspecte, perquè saben que és un reclam. I tu vas ràpid al súper, i tu mires massa ràpid. Llavors, coses que també et diu l'etiqueta. La caducitat i el consum preferent. I fixeu-vos que, si mai ha treballat algú en una línia d'un supermercat, li diran els que arribin nous a darrere de tot, perquè si no hi ha molt malbaratament alimentari, això també és veritat, però bueno, tingueu-m'ho en compte, d'acord? Si vosaltres sabeu que feu una compra al mes, vigileu quines dates de caducitat esteu comprant, perquè si no fareu, llançareu aliments, no? En canvi, si sou dels que compreu cada setmana, doncs molt probablement el que està davant ja us servirà. Però això ho indica l'etiqueta, també, o en algun lloc de l'envàs és obligatori que ho indiqui. Després, també, tenir precaució amb això que dèiem dels etiquetatges i el màrqueting que en fan, no? Quan posen, vagen greixos, sense sucres afegits, bueno, no miris la frase només que et posa l'envàs. Gira'l, mira l'etiqueta i veuràs que a vegades els productes poden contenir altres components que no són saludables per compensar que tinguin bon gust, per exemple, que si li han baixat el greix tindran pitjor gust. I per tant li posaran algun altre additiu que farà, no?, que tingui bon gust, perquè al final l'objectiu d'aquell producte és que es vengui, no que sigui bo per la salut. No? Qui ha de vigilar per la salut i ha de preservar que el producte que estàs comprant sigui saludable és el propi consumidor, que és el que ha de ser crític. I no podem ser crítics si no llegim bé les etiquetes. Val? I per últim, el processament. Hem d'optar per aliments poc processats o no processats, sempre que sigui possible. Tot allò que és fresc i natural, doncs és més saludable, ja ho sabem, estem dissenyats per consumir aquest tipus de productes i, per tant, quan veguem que té una llista molt llarga d'ingredients, vol dir que allà és un ultraprocessat segur i porta molt de tot. Alguns són imprescindibles per poder fer la traçabilitat d'aquest producte, és a dir, des que s'ha fabricat fins que arriba a les cases, necessitarà algun conservant en alguns casos, però com menys en tingui, doncs millor. I aquesta informació del fabricant doncs ho posa, no? La procedència, la qualitat, com ha estat processat a vegades també ho posa, no és obligatori, però sí que et diu quin número d'ingredients porta.
Val, amb tot el que ens has explicat, hem après molt més sobre aquests aliments llegint aquesta informació nutricional, aquestes etiquetes, aquests ingredients, aquestes
ara
taules.
La pregunta del millor, ara.
Però, clar, el que veig més complicat, que tu ja has posat el dit a la llaga, és la qüestió dels additius.
Sí.
Com localitzar-los, com saber quins són els més xungos, perquè additius n'hi ha arreu, no?
Correcte.
Però quins hem d'evitar, sí o sí?
És la pregunta del millor, eh? Tothom m'ho pregunta. Quins són els additius més perillosos? N'hi ha tants, Sílvia? Clar, la veritat és que més difícil, eh? Però us n'he posat 5 que diguem que podrien ser els més perjudicials. Val? El glutamat monosòdic, que és l'MSG, es troba a les etiquetes com MSG, és el que pot provocar la síndrome del restaurant xinès, que en diuen. Val? És un additiu, és un potenciador del gust, val? El glutamat monosòdic, i en porten moltíssim, doncs, coses com les patates fregides, no? Aquest tipus d'aliments així. A vegades els fruits secs, si estan fregits i salats, doncs, també porten glutamat. Això intentem evitar-lo al màxim possible. L'altre, d'aquest sí que se n'ha parlat molt, l'aspartam.
Ui, sí, ara està demonitzat.
Bé, a més, en Pàmies ha fet en Josep Pàmies ha fet molta pedagogia sobre això i, de fet, doncs, ha tingut problemes legals per culpa d'això, perquè la indústria alimentària viene pisando fuerte, eh? És un edulcorant. L'aspartam és un edulcorant molt utilitzat com a substitutiu del sucre i, no, per exemple, tots els productes zero. Si tu estàs consumint un producte que posa zero sucre, però té gust dolç, això fa por de xamosquina.
Alguna cosa hi ha aquí.
Alguna cosa hi ha que ho fa endolcir. I gairebé sempre doncs, serà un químic, no? A no ser que el producte sigui realment molt natural i t'ho diguin específicament. Doncs endolçat amb, no sé, amb dàtil o amb mel, però també serà un sucre, perquè al final és una fructosa el que t'està donant gust dolç, no? El que no portarà és sacarosa, però portarà fructosa. Aleshores, l'aspartam et permet posar zero sucres i algunes persones han reportat efectes secundaris amb excés d'aspartam. Les agències reguladores han conclòs que és segur en quantitats raonables. El problema és que masses productes en porten. Quan estem sobretot en problemes de pes, vigilem, no? Pues això, no? Zeros, lights, tots aquests etiquetatges, vigilar i girar-ho a darrere i vigilar que no porti aspartam.
Clar, tot suma.
Correcte.
Quins altres demonitzem?
Els nitrits i els nitrats s'utilitzen com a conservant. És molt habitual en els embotits, Sílvia, les carns processades, les salsitxes, les hamburgueses. Per això és tan important anar a la carnisseria i que veguis tu com et fan aquella hamburguesa o aquella salsitxa, perquè...
Que et piquin la carn davant teu?
Si pot ser, sí, clar. És que, a més, així... O sigui, com poden lluitar les carnisseries davant d'un súper, no? És que no vull dir marques, no? Però aquestes empreses que estan venent càrnics molt econòmics, doncs perquè hi ha un tema de salut, ells poden triar quin és el producte que estan comprant, i per tant l'origen i la qualitat, i després que tot el que és el processat en aquest format que ens agrada i que els agrada sobretot als nens, no? Hamburgueses, salsitxes, etc., te'l poden fer davant teu i tu estàs veient quina és la carn que t'estan posant a dins d'aquella hamburguesa o aquella salsitxa, no? S'ha associat els nitrats i els nitrits amb un augment del risc de càncer. Això és quan, no recordo quin any era, però van treure nota a premsa a l'OMS, que va ser com una bomba de rellotgeria. Jo recordo que em van trucar de 300.000 ràdios aquell dia, perquè els nitrats estan en el grup 3, que és el altament risc de càncer. Per tant, és millor que n'hi hagi els mínims possibles a l'etiqueta, i si en consumim en grans quantitats, doncs es pot combinar amb factors de risc per la nostra salut.
Aviam si ara no et fas mal al dir-nos els següents additius.
A veure, estan indicats a l'etiqueta com BHA, vale, que és el butildrichitoluent, i el BHT, que és el butilhidroxitoluent, també. Són antioxidants, en realitat, són utilitzats per prevenir el deteriorament dels greixos. Es fan servir també en càrnics, per exemple, o en galetes i processats de bulleria industrial, perquè, ja sabeu, els greixos, per exemple, quan unes ametlles les deixem obertes, que tenen aquell greixet, o unes nous, oi que després està com rescomit?
Sí.
Va, doncs és una mica això, no? És el que fa que no succidi aquell producte que té greixos, i aquests additius han estat objecte d'estudis per avaluació de la seva seguretat, perquè és un potencial tòxic, val? Per tant, com menys BHA i menys BHT tinguin les nostres etiquetes, millor. I un altre són els colorants. Els colorants artificials han estat associats sobretot amb problemes que tenen molt els nens, que és la hiperactivitat, i la hiperactivitat amb el trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat, i poden provocar reaccions al·lèrgiques també en algunes persones que són molt sensibles. Hi ha una taula, que és de la Fundació Melior, que a vegades està una mica criticada perquè té una mostra petita, però perquè és una fundació amb pocs recursos, perquè no, a ningú li interessa que tinguin recursos, val? Però hi ha una taula que podeu buscar, Taula de los Aditivos Fundació Melior. Ho busqueu a Google i ho indica superbé. És com, han fet com un format de taula periòdica dels aliments i en allà et posa amb tres colors quins són innocus, els additius més habituals en alimentació, quins són innocus o estan amb color groc, quins són perjudicials però no molt greus estan amb color carbassa i estan amb un vermell més intens, els que en alguns països europeus estan prohibits, fins i tot per ús alimentari, i Espanya viva la vida, ¿vale?
La virgen.
I per lo tant, si en porta, ha de ser un producte de consum molt ocasional.
Val, conclusions, en un minutet. Amb què ens quedem? Que has dit moltes, moltes coses, eh? Aquest podcast l'haurem de reescoltar diverses vegades.
Llegir etiquetes ens ajuda a fer eleccions més saludables. Per tant, llegiu etiquetes. Aquesta és la principal conclusió. Evitem additius i els conservants en excés. Controlem les calories, sobretot en greixos saturats i sucres, que ho indica l'etiqueta. Vigilem les mides de les porcions per no fer-ne un excés. Prevenim al·lèrgens si és que tenim un problema d'intolerància o d'al·lèrgia. Revisem dates de caducitat. Siguem conscients d'algunes afirmacions saludables que porten els envasos, que potser quan mires l'etiqueta no són coherents amb el que t'està dient com a màrqueting. I, si us plau, com menys ingredients millor, perquè hem de consumir ingredients al mínim processats possibles. Per tant, investigueu marques noves abans d'utilitzar, bueno, de menjar-les, sobretot.
Qualsevol novetat, no? S'ha d'estudiar a fons.
Estudieu-vos-la bé abans de comprar-la, encara que hi hagi molt màrqueting i ho publiciti qualsevol celebrity.
Pot fer mandra, eh? Però és molt i molt necessari ens hi juguem la salut. Astrid, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca. High fire risk, bring the good vibration. Som High Fire Risk, el vostre programa de ràdio de reggae aquí a Ràdio Vilafranca. Ens podeu escoltar els dimecres de 10 a 11. Kaboom!
A Ràdio Vilafranca, tots els dimecres, High Fire Risk.
Perruqueria Elegance, a la Vall del Castell 11 de Vilafranca. Ubicats al casc antic, t'oferim un tracte personalitzat i familiar. Perruqueria Unisex, amb tots els serveis perquè tu et sentis bé. Tot tipus de tractaments pel teu cabell, tallat, color, rentar i secar. Perruqueria Elegance, a la Vall del Castell 11 de Vilafranca, obert de dimarts a dissabte. Pots demanar cita prèvia als telèfons 93 175 77 30 o al 640 680 018.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, són 2:15. A aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès Gama Extra. Us parla Eric Guijarro. Els Verds no poden encara amb el 4-9 en folre, però surten de la Bisbal, una de les places més exigents, amb els dos castells bàsics de 9 i sense caure, igual que les Joves, mentre que la Colla Vella carrega el 3 i 4-9 en folre. La Bisbal del Penedès ha viscut aquest dimarts al migdia la seva tradicional diada castellera, on, quan falten 15 dies per Sant Fèlix, es van veure les cares castellers de Vilafranca, colla vella dels Xiquets de Valls i colla joves de Xiquets de Valls. Va ser una jornada molt dura i llarga, amb diversos peus i intents desmuntats i també caigudes. Els verds arribaven a la Bisbal un xic tocats, sobretot emocionalment, després que la diada de dissabte a la tarda a Cal Figuerot no sortís com s'esperaven, amb una caiguda lletja del 4 de 9 amb folre i amb intent desmuntat de la torre de 9 amb folre i manilles. Els castellers de Vilafranca van començar la diada a la Bisbal amb un 4 de 9 amb folre amb diverses cares noves, un castell que es va tancar una mica però que van descarregar amb serenor. En segona ronda van apostar pel 3 de 9 amb folre, que mira cap un pis més per Sant Fèlix, o potser abans. Un castell també amb moltes cares noves que va pujar després de la caiguda de la vella amb el mateix castell i, per tant, un xic nerviós, però que van descarregar mostrant el seu domini. En tercera ronda, els verds van anunciar un 4 de 9 amb folre a un quart de 3 del migdia. El cap de colla, Siscobanet, va reconèixer que ell tenia dubtes, però que la colla li havia demanat perquè li tenia moltes ganes. La construcció va pujar incòmoda i conscients com era d'important era no caure. Van tirar-la... Però després, quan ja eren les 3 del migdia, hi van tornar davant la sorpresa de tothom i mostrant l'ADN ambiciós al màxim dels castellers de Vilafranca. El castell tampoc tenia bones mides i, finalment, tot just abans de carregar el 4, es va decidir tornar a tirar avall. I aquest dimarts també sortia a la llum el videoclip oficial de Travis Scott en què hi participen els castellers de Vilafranca. El tema es titula Sirens i apareix Scott fent un castell de 9 pisos. Recordem que Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió ja van avançar la notícia el passat 28 del mes passat. Els castellers de Vilafranca van gravar el 2 de juliol a la Tarraco Arena Plaza un videoclip del raper Travis Scott, tota una estrella nord-americana internacional amb milions de seguidors. El videoclip es va presentar el 27 de juliol en un cinema americà i aquest dimarts ja circulava oficialment per xarxes. La colla va fer un esforç molt gran per participar en el videoclip el 2 de juliol perquè va ser l'endemà d'actuar al Pla de la Seu i el rodatge va durar moltes hores. Pel videoclip van completar un 4 de 9 amb folre sencer, entre d'altres. A banda dels verds, també van formar part del videoclip, en un segon pla, els castellers de Mediona, els nois de la Torre, els xiquets de Tarragona i els xiquets del Serrallo, camises que van servir per acabar de fer veure que s'omplia la plaça. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès i l'Institut Català de la Salut posen en marxa diversos espais on compartir i reflexionar sobre la cura, l'educació i la criança dels fills i filles. L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir als pares i les mares espais d'escolta activa i per la creació de xarxa de comunitat des d'un enfocament preventiu i alhora oferir eines a les famílies en relació a la criança dels seus fills. Aquesta iniciativa vol contribuir a crear xarxes familiars als municipis de la comarca i aconseguir millorar la disposició cap a la salut dels infants a partir de l'empoderament de les seves famílies. L'iniciativa s'emmarca dins del Pla d'Acció Comunitària Inclusiva de l'Alt Penedès i ha nascut del treball conjunt dut a terme entre professionals de l'Institut Català de la Salut i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Els espais de trobada, anomenats el Petit Comitè, seran llocs on els progenitors podran compartir les seves inquietuds parentals amb la resta de participants i trobar suport en altres pares i mares amb fills i filles de les mateixes edats. Els primers municipis que acolliran el Petit Comitè són Santa Margarida i els Monjos, per famílies amb infants de 3 a 6 anys, els dimecres de 9 de 2 quarts de 10 del matí a 11 del matí. Sant Pere de Riudebitlles, amb infants de 6 a 9 anys, els dilluns de 2 quarts de 10 a 11, i el Pla del Penedès, amb infants de 3 a 6 anys, els dimarts d'un quart de 6 a 3 quarts de 7 de la tarda. El guanyador del segon concurs de dibuix infantil per crear l'estampeta de Sant Fèlix 2023 es desvetllarà el dilluns a la tarda. Els administradors han anunciat un canvi en el dia que es donarà a conèixer el guanyador del segon concurs de dibuix infantil de l'estampeta de Sant Fèlix. Inicialment s'havia anunciat que es donaria a conèixer aquest dijous a la tarda, però finalment la decisió es farà pública el dilluns 21 d'agost. a 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila. Els premis són un lot de marxandatge de la Festa Major 2023 i l'accés al balcó el dia 1 de setembre per veure l'exhibició dels balls de la Festa Major dels Petits acompanyat d'un adult. Els dibuixos presentats i l'estampeta guanyadora s'exposaran a l'aparador de la Fundació Amàlia Soler, ubicat al carrer de Santa Maria número 5.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Hola, bon dia. Avui us venim a presentar el segon concert de la Camerata Penedès, el segon concert de la temporada, que serà amb Lorenza Borrani i Paula Sanz. La violinista italiana, que és Borrani, concertino directora de l'Orquestra de Cambra d'Europa, dirigirà i tocarà de solista amb la Camerata Penedès. El concert començarà amb la Sinfonia número 56 en do major de Haydn, seguida per la divertida obra Mozart a la Haydn de Schnitz, una obra de 12 minuts on es podrà veure la càrrega humorística dels dos compositors. El concert conclourà amb l'última sinfonia escrita per Mozart, escrita en do major i anomenada la Júpiter, pel seu caràcter triomfal i solemne. Com hem dit, el segon concert de la temporada de la Camerata Penedès, que serà el diumenge 21 de gener a les 7 de la tarda a l'Auditori Maria Rosa Juncosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Tant de bo aquesta cançó que diu que no volem treballar i que només volem gaudir de la vida fos real, però no és així, sinó que no parem de treballar. I un exemple és avui la meva companya Ariana Massana. Bon dia, Ari.
Estic flipant amb el teu domini de francès, eh?
Bé,
jo no entenc res.
No entenc gaire cosa, eh? Je ne veux pas treballer. Entenc que jo no vull treballar.
Pues ja has arribat més lluny que jo. Sí.
Francesc de Sant Elies, nivell bàsic.
Bon dia, Aina.
Com estàs?
Molt bé. Avui és el programa ja... Uf. Perquè me n'he adonat que estem ja al Paso d'Equador.
Sí.
Top, top, top. Música trista. Llavors, doncs, bueno, com que m'heu donat 20 minuts, jo he donat pinyon. Llavors, els dos primers programes vam parlar, no, de fast fashion, circularitat. Llavors vaig obrir el meló del tema estètic, no? Vam començar amb les influencers, la setmana passada vam parlar de talles, i avui, doncs, parlem d'estètica. I abans de començar a parlar jo, que m'enrotllo si no m'ha de barciana, et pregunto, Aina, què és per tu l'estètica?
Ai, aviam, definició de Wikipedia.
Vinga, va,
jo
què és estètica?
L'estètica deu ser el que mostrem de nosaltres.
Vale. Doncs mira, ja passo a Wikipedia, m'he anat a la RAE.
Per allà estan, eh?
Exacte. Llavors, segons la RAE, l'estètica és el conjunt de tècniques i tractaments per l'envelliment, en B alta, del cos. Llavors, aviam, és que jo sempre tinc coses a engetar. Eh?
L'envelliment, eh? Aquesta paraula ja...
Sí, clar, no sabia com en català envelliment es pot com... És sí. Envelliment, MB. Clar, llavors, personalment, jo penso que és una definició amb una gran càrrega de pressió estètica, no? Un cop més això que portem aquests dies parlant de has d'estar bella, has d'estar bonica, has d'estar aquí complint uns estàndards que no sé qui posa, però bueno, que no em cau gaire bé aquesta persona. Llavors avui vaig directe al gra i per parlar d'això, bueno, qui he portat per parlar d'això? He portat a la Jimena, li podeu dir Gigi, perquè és la meva millor amiga i avui hi ha molta confiança aquí. Ella és la fundadora i CEO de Nature, és una pedazo crack de l'estètica, té més de 10 anys d'experiència. I tenim el gran honor de tenir-la aquí. Bon dia, Gigi!
Bon dia!
Com
estàs? Molt bé, una mica nerviosa, eh?
No, res, home.
El tema és delicat. No, màxim respecte.
Abans de que començar, tinc una pregunta. Vinga. Com pots tenir 10 anys d'experiència si ets jove?
Molt jove.
Tinc 30. 30 anyets. Què dius? Vaig començar amb 17. O sigui, més de 10 anys.
Jo he patat el cap amb el de 30.
30 anys?
30 anys, sí.
És que avui ens donarà trucs, també.
No, sí, ja vaig treure la llibreta, perquè, clar...
Vale, per tu, Gigi, què és l'estètica, la pressió estètica?
Mira, la pressió estètica... No vull fer una definició, us vull posar un exemple, perquè és com més directe. I us posaré un exemple que a mi m'ha passat moltes vegades amb clientes meves, a diferents centres on he treballat, en el centre que tinc ara, que és quan jo faig un massatge, no?, i vens tu, per exemple, Aina, a fer-te un massatge i vas sense depilar. I el primer que em dius és: ai, perdona, em sap molt de greu, vaig sense depilar.
Això els hi passa als ginecòlegs, també.
Sí, no?
És com... La meva cara sempre és com... Què? Saps? És com, t'has de disculpar per tenir pèl? T'has de disculpar per una cosa que naturalment tots els éssers humans tenim, que és pèl al nostre cos. I llavors me'n vaig més enllà, no? Penso en... Des de que aquesta dona ha sortit de casa seva i ha estat pensant, ostres, ara em vaig a fer un massatge i no m'he depilat, li hauré de demanar perdó a la noia, li haig de donar una explicació... I és com, de veritat, hem de viure així?
No.
De veritat.
Vaig ni per anar a fer massatges, Esteve.
Saps?
Sí, serà possible.
Doncs això és un clar exemple de pressió estètica. Com aquest, hi ha molts, 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 del qual tots són víctimes, homes, dones, tothom. Però bueno, m'ha semblat que aquest era un exemple molt, molt clar, no?
No, i aquest no, doncs, un cop ho hem parlat, aquest també dona peu al... I, bueno, jo crec que això ho hem patit totes les dones, sobretot durant l'adolescència. Em posaria un short... però no vaig depilada. I ella hi va afegir, o estic massa blanca.
Sí, sí. Això és com... una tortura per mi sempre.
Són diàlegs que dius, no sé d'on surten, però ens els podríem estalviar. No?
Exacte. Sí.
Llavors, clar, quina és la diferència entre pressió estètica i, no?, aquesta estètica que serveix per envellir o des del benestar?
Clar, jo ja penso que d'entrada aquesta descripció és totalment... antiquada, errònia, no sé, com li vulguis dir, no?
Imagina't des del Wikipedia.
Per l'envelliment, no, és per tenir cura d'una mateixa o d'un mateix, eh? És una sèrie de... Ostres, hauria de ser descripció una sèrie de tractaments o de històries, no sé, per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos, no? I al final, ostres, és un rotllo això de que ens cuidem per estar millors, més guapes, més joves, per no tenir arrugues, per no tenir cel·lulitis, per no... És tota l'estona buscant l'error en els nostres cossos, a les nostres cares, a la nostra pell, no?, al nostre aspecte físic.
Aquesta crítica.
Aquesta crítica tan forta.
I molt fomentada també, no?, amb la publicitat. De fet, els anuncis estètics són una meravella.
Per on comencem?
N'hi ha una a la tele que és fantàstic, eh?
Sí, hi ha una a la tele, no me'n recordo la marca, però que és una dona que diu que la seva filla l'ha dibuixat i que l'ha dibuixat amb una arruga molt gran. I que això l'ha destrossada, no? I penso, uau! Mare meva, segle XXI, 2023.
Em penjaria la nevera, però no puc perquè hi ha una arruga.
Clar, hi ha una arruga, no? I abans m'haig de comprar aquesta crema per aquesta superarruga que la meva filla ha vist. Em sembla que les nenes busquen referents amb les mares, no busquen les arrugues de les mares, llavors.
Sí, no.
Per aquí anem malament, no? Però des de la publicitat, des de tu que parlaves, no?, fa un parell d'episodis de les xarxes socials, no?, ostres, les xarxes socials avui en dia penso que és constantment, si no és la influencer de beauty que segueixes, és un anunci que et sortirà, i si no és aquella que et sortirà quan dones a la lupa del reel de la tia que es fa l'skincare amb 3 milions i mig de productes, llavors estem constantment amb missatges, no?, de que no som prou bones tal i com som.
Sí, i que les pells han de ser llises i perfectes. Jo no conec ningú que tingui una pell llisa i perfecta. És a dir, no sé, vosaltres?
No, mira, ja em veus a mi, eh?
Impossible. Sí. Impossible, sabeu per què? A més, perquè una pell és un òrgan.
Sí,
sorpresa.
Això se'ns oblida, eh?
No ens oblidem que la pell és l'òrgan més gran i més extens del nostre cos. És el que està més exposat. I no només tindrem una pell bonica i perfecta i preciosa amb 4 productes que fem servir, que sí que és important, però una pell també és una base molt important d'alimentació, és a dir, de com estem per dins. Les hormones juguen un paper vital, amb això, les hormones manen, no?
Jo tinc SIBO ara, sóc d'aquestes.
Ah, bueno, això és donde per un altre programa, sí, no?
Clar, m'he apuntat a la moda del SIBO.
Un tema digestiu, no? Després tenim l'estrès, després tenim la climatologia i després la rutina, no?, que fem a casa. I podem afegir mil factors més que alteraran la nostra pell. Per tant, pretendre que amb un producte o amb una punxada d'un producte...
Ja, sí, d'això no en parlem, també,
Tenir una pell... de filtre, i això és impossible.
Però, per exemple, tu has vist un canvi en el sector en els últims anys?
Sí i no. Què vols dir amb canvi? Cap a millor, cap a pitjor?
Els dos.
Canvi.
És a dir, hi ha hagut algun canvi des de les xarxes socials a tema d'aquesta demanda d'estètica significativa de la pressió estètica, diguéssim.
Clar, saps què passa? Que ara vivim a l'era de la informació, no? I sí que hi ha, és veritat, que hi ha un sector potent, sobretot molt jove, que això també m'agrada molt, no? Que va per això de ser més autèntica, ser més natural, no perdre el temps amb certes coses, no?, de pressió estètica, que ens conscien, que ens ensenyen diferents tipus de pells, diferents tipus de cos, de cares, no?, diferents morfologies, i normalitzen una mica aquesta diversitat. Sí que és veritat, que això existeix, però per l'altra banda també hi ha hagut un increment molt potent de totes aquestes noies, no sé si us heu fixat, nois també, però bueno, me'n vaig una mica més a la banda de dones, perquè sempre estem més sota el punt de mira. No sé si us heu fixat, noies jovenetes que porten els files.
Els morros.
Els l'àcid hialurònic.
Sí, hi ha molts morros. Sí, sí, sí.
Però no només això, que es fan operacions estètiques.
Vale, quina diferència hi ha entre els morros i les operacions estètiques?
Clar, hi ha una diferència. Una cosa és una intervenció de cirurgia estètica.
Això són els fils tensors a les cuixes?
També pot ser. Vale. Depèn, perquè això em va deixar molt boja l'últim dia.
Jo em vaig quedar aquí. Vale, ok.
Però després estan les coses que són... Bueno, això, no? Quan fas una intervenció que has de posar una anestèsia, que ja és a quiròfan, és una cosa seriosa,
seria,
no?
Per exemple?
Que seria, jo què sé, fer-se una rinoplàstia.
Uf, quin mal.
Ja.
Tots crec que si seguim a certes influencers sabem qui és la que últimament s'ha fet una rinoplàstia.
Sí.
Vale? Doncs això seria la cirurgia estètica. Després estan els retocs medicoestèticos, no? Aquests que anem i ens punxen àcid hialurònic, que ara està molt de moda.
Sí, això ho he sentit també.
Vale? Llavors, això és perquè els morros estiguin més omplerts, o m'ho punxo aquí per tenir més pòmul, o una miqueta aquí, de botox.
Però clar, imagino això, que començant tan jove en aquests retocs estètics, a la llarga deu tenir, no?, alguna conseqüència negativa?
A veure... clar, tot el que et facis tan invasiu... A la llarga pot ser a la curta i a la llarga, que tingui alguna conseqüència a nivell salut. Pot ser que no, per exemple, l'àcid hialurònic és bastant segur. Però jo me'n vaig més a la part que és de la salut mental. Perquè tu estàs creant una imatge de tu que no és real. Per què dic això? Perquè l'àcid hialurònic et durarà entre 6, 8 mesos, 9, els llavis.
I
després
es reabsorbeix,
vale? Uh-huh. Clar. Després tornes a tenir la teva boca, els teus morros normals,
ostres,
no? Els que genèticament tens, i
sí,
punto, no?
Bé, sí.
I llavors, què ha passat aquí? Hi ha una necessitat de tornar a posar això, i em posaré una miqueta més. I és que ja no em sé veure sense això. Què passa amb les que es posen botox aquí al costat de les celles per fer-se el foxy eye?
Que és foxy... Com...
Una mirada més rasgada, ara això està molt de moda.
Sí, ah, vale.
Ara això... podem parlar de les Kardashian després.
Vale, vinga, va.
No? Doncs què ens passa amb això? Doncs el botox dura una mica més, però és igual, no em vull enrotllar, no?, amb els productes, però arribarà un punt que t'hauràs de tornar a punxar aquest botox, no? Què passa? Quina és la problemàtica que jo veig més gran? Que s'està extendint molt entre les nenes joves, no? El fet, i al final, ostres, és un perill, perquè estem posant el foco en el que elles tenen malament i els estem creant una necessitat des de superjoves. Si amb 20 anys tinc la necessitat d'anar-me a punxar, que no faré quan tingui 60, que hauré passat una menopausa, que fa estragos, eh?
Sí, clar, que el cos canvia.
Llavors, ostres, aquí a mi és una part que em preocupa, no? Ja em preguntaves això del canvi. Sí, hi ha un canvi per una part positiu,
però per una part
també tenim una avalanxa d'estímuls cap a la gent jove, sobretot perquè són els futurs clients. No m'aniré a gastar una publicitat amb una senyora o amb un senyor
ja
de certa edat,
gran,
no?
Ja acceptat,
vaig
ja
a buscar
format,
un públic clar. Més jove, perquè abans, si tu te'n recordes quan érem petites, qui portava botox? Isabel Preisler?
Sí, és veritat.
aquesta, com es diu?
La Lomana.
No? I per tu són referents que queden llunyíssim, que són senyores i snob madrilenyes. Que és com...
les Kardashian, eh?
What? Ah, però ja no me'n vaig en les Kardashian, que això és un universo. Me'n vaig a, no vull dir noms, però influencers, no sé, perquè em sap greu també,
assenyalar-les. No es vol mullar.
Però ens anem a influencers, que jo segueixo, no me n'amago, jo segueixo, que tenen entre 20 i 30 anys i van super, super punxades de coses. Que són ties que són guapíssimes amb la seva cara natural.
O sigui, crec que tothom té una certa bellesa que el fa
tots
únic i especial. O sigui, l'únic que... Bueno, hi ha un estàndard, però realment sortir-se aquest estàndard jo penso que és molt bonic.
És la bellesa de que tots tenim alguna cosa que encantarà, especial, no? I lo bonic que està en que tots tinguem cares diferents.
Clar, i així és com es canvia aquest enfoc de bellesa, no? A l'hora de dir, vinga, va, doncs... Sempre ho diem, anem a ser diversos. Anem a ser diferents.
És que imagina't que anem totes amb la mateixa cara, els mateixos llavis, els mateixos pòmuls. Seria terrible, totes iguals.
Super raro.
Passades per un filtre, però el mateix
massa
filtre.
I ara... És que a Instagram hi ha hagut temporades que tothom s'ha vist igual, eh? Entraves a la història sí, que anaves passant i era com sí, Natural Beauty, saps? Nom del filtre, que dius Natural de què?
Natural nada. Això és un altre meló,
que
també...
Es mouen així una mica i la pestanya
se'n sí. Jo sóc d'aquestes, eh? Jo passo filtre.
Sempre em serveix per renyar, eh?
De bon matí jo dic, uf, filtre. Ja estic maquillada, tu.
Ok, llavors, ara pregunta sí, filosòfica, eh? Creieu que som lliures de veritat a l'hora de prendre aquestes decisions?
No.
No.
I vosaltres, públic? No.
Truqueu.
No. Exacte, no. De moment, no.
Ja t'ho dic després.
Enquesta d'Instagram.
Clar, llavors, per què?
Uf, és que a part de tots els condicionants que tens, no?, d'això, de tota la gent que veus a Instagram, a la tele, el que sigui, ja t'estan condicionant. Si totes són perfectes, tu penses... Jo... hauria de ser també com elles, no? Vas condicionada. Mm-hmm. Per molt lliure que siguis a tu prendre la decisió, tens uns inputs que et condicionen un munt.
Totalment. I aquí enganxo amb el que has dit de ser perfecta, no? Us animo que feu aquest exercici, no?, de consciència, de dir qui diu que això és la perfecció, no? Aquí hi ha una gent que s'està enriquint a
base
d'això. Home, segur.
Tinc, és com tinc... el de les talles, són els mateixos.
Tinc com aquest feeling de que són
fantasmes,
senyors... de que són senyors amb trajes a Iowa.
Sí, sempre. T'ho prometo així. T'ho prometo.
Llavors, ostres, Déu-n'hi-do, no som lliures des del moment això, que hi ha altres persones que estan decidint què és lo correcte, lo perfecte, lo bonic i lo correcte dins de l'estètica.
Vale, llavors, ja per acabar, perquè avui ja estic controlant el temps, que si no em quedo a les portes... Ens pots donar algun consell estètic que sigui beneficiós en tots els àmbits, que el públic pugui aplicar, que sigui sense aquesta pressió, no?
Ah,
que sigui...
Sí.
Sempre... Llibreta i vol.
Sempre que posem això de, no?, vaig a fer-me això, vaig a fer-me l'altre, sempre mirar-ho des d'un punt de vista de cuidar-se.
Ok.
Vale? Sempre hem de pensar que ens hem de cuidar, ens hem de dedicar un temps, no? Portem unes vides que són sempre amb un estrès heavy. Abans hem explicat que la pell sota estrès empitjora. Llavors, sempre cuidar-nos des d'aquesta perspectiva, no?, de vaig a posar atenció i el foco a mi, vaig a dedicar-me una estona, no? I ho podem fer a casa, no cal tenir 50.000 milions de productes. Amb tres productes, tres, quatre bàsics que t'hagi recomanat un professional...
Com el Naturi.
Un no professional dir, amb una perspectiva molt conscient de l'estètica, no? I fer una rutina molt bàsica. Només necessitaries tres, quatre coses adequades per la teva pell.
Que quines serien? Vinga, va.
Seria, mira, si et maquilles, un bon desmaquillant,
okay,
després un bon netejador... que no et deixi la pell resseca quan la fas servir, que quan l'acabes d'esbandir diguis, ah, bueno, uf, està fresqueta, però no me la resseca molt. Un sèrum, això cadascú també ha trobat el seu, una bona cremeta hidratant i durant el dia protecció solar.
Encara que faci núvol.
Encara que faci núvol. Estem exposats a moltíssimes coses en aquest món en el que vivim, on hi ha molta contaminació i on, a més, els rajos solars cada vegada seran més potents.
Uau. Vinga, ja està.
Em deixes fer-li...
Vinga, va.
Gigi, jo vull que expliquis perquè és diferent el teu centre d'estètica.
m'agrada.
Moment de promo, va. Sí,
es especialment femení.
Molta vinga. Vergonya. Bueno, quan veniu a Nature, jo us tracto des d'aquesta forma conscient. Sempre penso que, ostres, perfecte no sóc, evidentment, no? I no pot agradar a tothom, però sí que intento sempre ser molt sincera. Molt sincera, quan veniu i m'expliqueu, ostres, tinc això, tinc l'altre, no? I vull algo que sigui ja immediat, miraculós. Sempre intento fer des d'aquesta sinceritat de dir, miraculós no hi ha res, tot és un temps, tot és un mirar des de totes les perspectives possibles, no? Com estàs de salut, com t'alimentes, no? Estàs molt estressada, t'ha passat alguna cosa impactant a la teva vida que ara t'estigui portant a un punt una mica xungo, perquè ens entenguem. Doncs sempre mirar des de totes les perspectives, no? No només hi ha una solució, no només hi ha un producte miracle, un tractament miracle. Hem de mirar tots els enfocs possibles i ser el més sincers i transparents possibles amb les persones que tenim davant. I màxim respecte, sempre.
Sempre posant l'enfoc en l'amor propi.
Això
ens ho fa molt, les clientes. Això és com, t'has d'estimar, mira que bonic això que tens, i no sé què, és com super surflotant.
Sempre us animo a això, no? A valorar-vos a vosaltres. I sobretot, també és un consell per venir al centre o a qualsevol centre, quan aneu, sisplau, feu-ho amb aquella perspectiva de és temps per mi, per cuidar-me, perquè em cuidin, per mimar-me, no per treure'm defectes de sobre. No per embellir-me amb B,
amb B,
sinó per gaudir del meu moment i que no sigui una obligació.
Que bonic.
Uau. Estic tan feliç perquè avui hem acabat a temps a sobre.
Sí. Sí. Se m'ha fet curtíssim.
Ah, que sí? Sí? És com t'estaries 20 minuts més, però em foten fora, tia. Hem de marxar d'aquí.
Sí, em sap greu. Si voleu informació, poden trobar...
Em poden trobar a @nature_vilafranca, Instagram,
i al carrer
Sant Fèlix, 37.
Us ho recomano 1000 per 1000, eh?
I a tu, Ari, on et poden trobar, també?
A mi a www.elzadà.es, o em sembla que aquest dissabte farem un mercat.
Ah, digues, tens un minutet, avui estem de promo, tu.
No em vagis riure, tia, que haig de quedar sèria. Estem venent mocadors i estem fent una mica de crowdfunding amb materials de la Festa Major, que és algo molt nostre. Llavors, bueno, doncs això, xarxes@elzadà.es, el mercat, jo estic a tot arreu. Estic inclús on me'n puc servir en cafès.
A tot arreu. El que deia, no?, que la cançó ja no ens agrada treballar.
Ah, exacte, no ens agrada gens.
Doncs moltíssimes gràcies, Ari, moltíssimes gràcies, Gigi, i esperem veure-us ben aviat. A tu segur que
gràcies,
sí, la setmana que ve.
Adéu. Ha estat un plaer. Adéu.
Adéu, adéu.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca. Super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Darling, I'm chicken.